Molt bon vespre. Avui a l'Ofici de Viure, refer la vida quan els fills es fan grans.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
A mesura que el fill creix, augmenta també la seva necessitat d'explorar, de fer, de posar-se a prova, d'allunyar-se dels pares. La necessitat de disposar d'un espai propi es fa urgent. I curiosament, diu Mercè Conang, la psicòloga, a l'anar envellint augmenta el desig de mantenir lligat i pròxim al fill. Kant deia que els pares i els professors són els nostres enemics naturals perquè, tot i que els admirem, ens sentim sovint superats, ofegats o amenaçats per ells. De fet, comencem a pensar per oposició als nostres tutors, i així és també com definim una identitat pròpia. I quan ens allunyem dels nostres pares per diferents vies, ens acabem convertint finalment en homes i dones. Llegim el llibre Ámame para que me pueda ir. Hi ha un moment en què els pares ens quedem orfes de fills. Un bon dia els mirem i ens adonem que han crescut independents de nosaltres, sense demanar permís, de cop. I és possible que ens trobin amb la guàrdia baixa. Sorgeix el nou adult. Gairebé sense adonar-nos arriba el moment de deixar-lo anar. La nostra tasca de donar-li suport des de la proximitat s'acaba. Toca fer un canvi de rol. Hi ha pares que se senten orfes de fills en el moment que aquest marxa, i això fa mal. Hi ha quatre etapes significatives a la vida d'una persona. La primera, aprendre a fer. La segona, fer. La tercera, ensenyar a fer. I la quarta, deixar fer. Es diu que ser és pare tota la vida. Educar en la llibertat i la responsabilitat suposa assumir a la vegada pèrdues i guanys. A l'alegria de l'èxit del nostre rol com a pares, perquè el nostre fill s'ha convertit en una persona autònoma i amb identitat pròpia, pot ajuntar-se certa tristesa per acabar una etapa. Però el moment en què els fills marxen de casa també pot ser una oportunitat per redescobrir alguns aspectes de la vida que havien quedat arraconats amb l'atenció als fills. Avui a l'Ofici de Viure, com refer la vida quan els fills es fan grans.
Osho. El problema amb la família és que els fills abandonen un dia la infància, però els pares mai deixen la paternitat.
Soc la Montserrat Negraner, soc terapeuta d'Amalgama 7. Amalgama és un centre que treballa amb joves i amb famílies. I respecte al tema d'avui, jo voldria valorar-lo, articular-lo essencialment des de tres conceptes. El primer concepte seria la confiança en la feina ben feta. La confiança en pensar que realment com a pares, com a mares, hem fet tot allò que hem pogut pels nostres fills i per tant els hi hem donat les eines per afrontar el repte de regir la seva vida a partir d'aquí. Per tant, cal confiar en un mateix i confiar en el seu paper com a pare. No cal dir que, a més, això no és el final de res, és el final d'una etapa de convivència, però no es deixa mai de ser pare, no es deixa mai de ser mare. Per tant, el nostre paper a nivell de consells, a nivell d'assessorament, a nivell de presència, continuarà sent molt important en la vida dels nostres fills. És important després plantejar-se també un concepte de generositat, és a dir, de, a partir d'aquí, simplement hem de replantejar aspectes de la nostra vida que durant molts anys no hem fet i hem de saber compartir. Si som generosos, això també ens revertirà a nosaltres. I què vol dir aquesta generositat? Doncs també dedicar temps a d'altres, des de la parella, als amics, fins i tot a d'altres activitats, en els propis fills. És a dir, repartir també una mica tot aquest temps des de nous interessos, des de d'altres coses a les quals ens puguem lliurar, que són coses que finalment ens enriquiran a nosaltres com a persones i també ens ajudaran a fer millor aquest nou paper de pare, aquest canvi en el paper de pare que hem de fer respecte als fills. Aleshores, és molt important que ens ho plantegem des d'un afany de superació, des d'un afany de que simplement no s'acaba res, és el començament d'una altra cosa. I insisteixo, també alhora, per enriquir-nos nosaltres i la nostra relació amb els altres, amb la parella i amb els fills. No s'acaba res, comença un altre moment.
avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, com refer la vida quan els fills es fan grans. En parlarem amb dos psicòlegs, amb Mercè Conangle i Fidel Amat. I també amb vosaltres, si teniu aportacions, eines que vulgueu compartir amb els oients, a partir de la vostra experiència, què heu fet quan els fills s'han fet grans, 93-201-7474, viure@catradio.cat, o bé podeu anar a catradio.cat/en directe al nostre xat. Recordo que demà, Walter Rizzo, a l'Ofici de Viure, parlant de fins a quin punt cal seguir el cor o la raó.
Ara s'obre un altre moment esplèndid, una oportunitat extraordinària, perquè
Jordi Royo, psicòleg,
podria dedicar temps a altres coses que no ha pogut fer fins ara. I aquest temps pot ser, naturalment, de tipus formatiu, de tipus cultural, de tipus d'oci, però també pot ser de tipus altruista. Una mare o un pare que tingui temps perquè els fills se li han fet grans pot fer coses esplèndides per si mateix, però sobretot també pels altres. Per tant, que no destini temps a la tristesa, sinó que destini temps a la solidaritat. I la solidaritat només és destinar part del teu temps, o bé dels teus diners, o bé les dues coses alhora, per una causa que tu consideris. Tot l'altre és solidaritat de disseny. Per tant, ara tenen una oportunitat extraordinària per accentuar la seva solidaritat.
Pràcticament un quart de nou del vespre, Mercè Conangle, Fidel Amat... Senyora, senyor, benvinguts.
Hola, molt bona nit. Moltes
gràcies, bona nit.
Mercè Conangle, com podem refer la vida quan els fills es fan grans?
Bé, jo diria que no l'hauríem d'haver de refer, per començar. És a dir, la vida és un contínuum. I senzillament és un canvi d'etapa per iniciar una etapa doncs, que pot ser meravellosa, que pot ser diferent, que pot ser tot un repte. I d'entrada, val a dir que el canvi d'etapa o el fet de que els fills marxin, sí que és cert doncs, que un ho pot viure, encara que ho entengui i encara que vegi que és el resultat d'un èxit, doncs pot viure en moments de tristesa, que s'hauran d'acceptar. O sigui, que hi ha un cert dol, però a partir d'aquí doncs, comença un treball doncs, molt creatiu, i jo diria doncs, que hauria de continuar el que hem anat entreteixint abans. És a dir, difícilment improvisarem ser persones solidàries si quan els fills eren petits no teníem, encara que fos una part del nostre temps, amb solidaritat. És una mica, jo ho comparo una mica com allò que diuen, quan em jubili jo... Doncs, a veure, ens hem de preparar abans. No podem dir fins ara dedicació completa a fills i he oblidat totes les altres fases de la meva vida, les altres dimensions, i com marxin ja ho faré. Perquè saps què passa, Gaspar, que quan un només ha fet una inversió única en un tema, llavors quan marxen, o quan marxen, o quan hi ha aquest canvi d'etapa, un es pot trobar en el buit sense estructura.
Aquí volem anar a parar. Clar, és probable que hi hagi pares que ens estiguin escoltant en aquests moments que no ho hagin previst així i s'hi hagin trobat de cop i volta.
Sí, i succeeix. I es viu amb molt de patiment i amb una sensació de que d'alguna manera aquell puzzle que tant ens havia costat o aquella construcció que tu havies anat muntant durant una vida, de cop i volta et queda sense res. Perquè confonem sovint el que és el rol amb el que és la persona. És a dir, jo sóc una persona, sóc la Maria Mercè, que a més, doncs, tinc un rol de mare, a més, un rol professional, un rol... Però tenim molts rols diferents. Quan un d'aquests rols senzillament canvia, perquè no deixem, estic d'acord, continuem sent pares tota la vida, però hem de canviar el contingut d'aquest rol. I és aquí l'error, no? Veure que potser, o pensar o imaginar, que ser pare és aquell rol fix de quan tenim un fill petit o el tenim en convivència. Toca l'ensenyament a distància. Diríem que la modalitat presencial baixa i comencem a ser pares més a distància.
Alejandro Jodorowsky. Creix, fill meu. Disminueix, pare meu.
Si teniu aportacions, viure@catradio.cat, 93-201-7474 i també a catradio.cat/en directe. Jaume Soler i Mercè Conangle han escrit el llibre Amame para que me pueda ir. Tanquem un temps. Fi de criança, de tutela, de proximitat quotidiana, de supervisió. Els nostres fills no ens necessiten de la mateixa manera. Prenen les seves decisions. Podran decidir adoptar-nos com a pares, incorporant-nos a la seva família triada o allunyar-se de nosaltres. Final d'etapa, inici d'un nou període, oportunitat per configurar una relació diferent i enriquidora entre adults, que es trien sense que intervingui la mútua necessitat. Hem parlat amb la professora de Comunicació i de Direcció de la Universitat Pompeu Fabra, Carme García Ribas.
Mentre tu tens X edat, no sé, 20, 25, 30, 35, tens esperances i expectatives de que es vagi complint la teva expectativa, que la teva expectativa no està pensada en termes d'una planificació, però sí d'un m'ho mereixo. És a dir, que tu has fet una sèrie has demostrat una sèrie de talents i, per tant, et mereixes de diferents coses, tant en l'àmbit afectiu com en l'àmbit professional. I quan passen els anys, te n'adones que el balanç no et surt positiu. Hagis fet el camí que hagis fet, perquè hagis fet el camí que hagis fet, sempre l'has fet per agradar, per complaure. Aleshores, sigui que t'has dedicat a lo professional, sigui que t'has dedicat a tenir fills, és igual. No és un tema d'edat i d'hormones, és un tema de fer comptes. Hi ha un moment en què comences a fer comptes i diu, la inversió que jo he fet amb carinyo, amb talent, amb esforç, amb honestitat, amb totes aquelles coses que has fet perquè les coses surtin bé, i què em queda a les mans? O sigui, tot això de nidos vacíos i tot això són banalitats que es van dient per justificar una cosa que en realitat és molt més profunda. El balanç de les dones a la seva vida surt negatiu. Hagis fet el que hagis fet, perquè has orientat la teva activitat, sigui maternal, sigui professional, sigui mediopensionista, és igual. I ho has orientat per agradar i per complaure. I no té retorn, això. Has trobat més dolor i més estafa que no pas reconeixement i carinyo. I aleshores, per això, a partir de determinada edat, hi ha més problemes. Però no és associat a l'edat, és associat al balanç. Si aquest balanç el fas als 30, també et surt el mateix. El que passa és que als 30 penses, això ho he fet malament, però ara ho faig d'una altra manera.
Carme García Ribas, que acaba de publicar Miedo a ser, Alienta Editorial, on parla, entre altres coses, de com plantejar-se la vida. És molt contundent, Carme García Ribas, parlant sobretot de dones. Què en pensa, Mercè Conangle?
Jo discrepo. Potser perquè la meva experiència vital és tot una altra. Jo crec que no podem generalitzar, és a dir, potser el fet de dir-ho així com en general és la meva discrepància, potser és referir a alguna experiència personal, no? Llavors, en aquest cas, és totalment respectable. Ha parlat dels deutes emocionals. Jo penso que una criança d'un fill no es pot plantejar com un deure i un haver. Inverteixo tant i espero aquesta contrapartida, perquè llavors entraríem en una relació mercantilista. En primer lloc, no, els fills no ens han demanat que els portem al món. Això, el fet de ser pare, és una elecció. Per tant, una elecció vol dir assumir la responsabilitat que se'n derivi amb coherència. Després, jo penso que el que deia abans, no es pot dirigir una vida només apostant amb una versió, diríem, de dir, bé, jo faig això perquè obtindré això altre, o per agradar, que deia, també deia per agradar, esclar, o per complaure. Aquesta, jo diria, des del punt de vista de l'ecologia emocional, jo crec que aquí hi hauria potser l'error, no?, què és el que em mou a mi a portar un fill al món o a educar un fill? Aquí seria el tema, no? Sí, espero que sigui un recolzament per la bellesa, tenir una persona allà... llavors segurament tindré moltes frustracions, no? En tot cas, jo penso que un concepte que voldria posar sobre la taula és provisionalitat. És a dir, només som tutors provisionals dels fills. Els fills no els tenim, no són nostres, no són una possessió. Estaran un temps amb nosaltres, després els hem de deixar anar perquè és la seva funció.
Un quart i mig de nou a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Tornem a posar l'anunciat al programa damunt la taula, com refer la vida quan els fills s'han fet grans. Fidel Amat, què en pensa? Amb el benentès que Mercè Conangle deia bé que no hauríem de refer res.
Exacte.
Vostè
jo estic totalment d'acord.
I ja està grans, eh?
Molt grans. Estic totalment d'acord amb Mercè. A part, m'estic recordant d'una frase que em sembla que va escriure Kair Gibran, que diu que un és un arc i el fill és una fletxa. I arriba un moment que tens que deixar anar la mà i la fletxa se'n va volant. Jo conec moltes famílies que han viscut solament pels seus fills i crec que és un error. Jo crec que tenir fills és una decisió que un pren perquè hi ha un instint també, i hi ha moltes dones que, o homes que per molts problemes no poden tenir fills i acaben adoptant fills. Vol dir que volen, d'alguna manera, volen fer una espècie de transcendència també. Però si tu vius esclau dels teus fills, t'estàs oblidant de tu. Llavors, què passa? Quan arriba l'edat que els fills tenen que ser disparats com la fletxa, com diu Kair Gibran, et trobes que no tens res, perquè has estat tota la vida pendent d'ells. Un és sempre pare. Això no hi ha ningú dubte. Sempre seguiràs sent pare. Però no oblidem una cosa. Si hem educat els fills com els teníem que educar, amb amor, ensenyant-los el respecte, la llibertat, a prendre decisions, aquests fills seran pares. I de cop i volta ens trobarem que no tenim fills a la vora, però tenim els nets que ens venen a deixar a casa. I a l'ofici de pare i de mare és un dels oficis més difícils que hi ha, però l'ofici de ser avi és molt maco i també molt difícil. Jo, desgraciadament, ningú dels quatre encara s'han decidit a tenir fills, així que no sé el que és ser avi encara, però sé el que és ser pare.
Mercè?
Sí, sí, estic d'acord amb el que planteja en Fidel. Jo crec que estem força sincronitzats. Jo diria que és molt, molt atractiu el paper de pare, però que potser en l'errada que, o des del meu punt de vista, potser on grinyola la cosa, és que ens quedem anclats, o correm el risc els pares de quedar anclats en el model de pare de fill petit. I així és com els fills creixen i evolucionen, el contingut del paper de pare i mare també hauria d'anar canviant. No és el mateix fer de mare d'un fill de 6 anys, que requerirà doncs, un cert control, una tutela molt propera, que fer un pare d'adolescent. Però jo diria, una vegada entrem a l'edat adulta, aquí hi ha gent que jo crec que es queda encallat. Jo veig moltes mares que quan parlen dels seus fills adults parlen del nen encara, no? És que el nen aquí, el nen allà, i tu dius quina edat té el nen, no? En té quasi 50. Ostres, doncs no, això jo penso que hem de replantejar-ho. Jo crec que de pares de fills grans tenim molta feina a fer, i és ensenyar-los, des del meu punt de vista, i des de la distància respectuosa, que jo insisteixo molt perquè treballem molt amb el Jaume amb el tema aquest de sobretot quan comencen a marxar, de dir, ull, que primer belluguin la peça ells abans de bellugar-la tu, doncs ensenyar-los un model de persona adulta que, malgrat els fills ja no estiguin allà, doncs continua amb una vida productiva, creativa, amb ganes d'aprendre, obert al món, amb contacte amb el que és la realitat, amb ganes d'intentar coses noves, de continuar aprenent. Jo crec que no hi ha una herència o un descans més grans pels fills adults quan marxen, que veure que aquells pares no només no estan malament, sinó que
segueixen la seva vida.
Que dius, a vegades et diuen, ei, escolta'm, que no pareu a casa. Bueno, això és bo, no? On em truques? Escolta'm, estic respectant els teus espais. Ja saps que m'encanta que em truquis tu, també. Per aquí va.
Suposo que en Fidel Amat ja està totalment d'acord, entre altres coses, perquè vostè té una edat en què molta gent està jubilada i a vostè no el veig jubilat.
No. Des del punt de vista estrictament legal, encara no m'he pogut jubilar.
Bé, és veritat, perquè hi ha un problema de papers.
Hi ha un problema de papers.
Sí. Tampoc em sento... Viure molts anys a l'Argentina.
Exacte. Tampoc em sento un jubilat. El problema, jo crec, i en aquí torno a coincidir amb la meva col·lega, és que quan els fills se'n van, comença, així com acaba una etapa, comença una altra etapa. Una etapa que té que ser molt enriquidora. No perquè els fills se'n van, s'ha acabat la vida. I llavors, què passa quan hi ha moltes parelles que es trenquen just quan els fills se'n van. Perquè a lo millor han viscut tota la vida pendent dels fills i ara no tenen res que veure, perquè tant se vol ni es coneixen entre ells. S'han oblidat. Jo me'n recordo que una cosa que tenia la meva mare, que jo la vaig poder superar, un dia el meu terapeuta em va dir: tu madre y tu abuela están más para el se tiene y el se debe que para el se quiere. Allò de que... es van oblidar d'elles. Es van oblidar d'elles. I jo no em vull oblidar de mi. Jo he arribat a una edat on ja no puc treballar, on inclús m'han donat una baixa per invalidesa total. Tu saps que jo feia esgrima i he tingut que deixar fer esgrima pel cort, i he dit, jo no puc quedar-me parat. Pues ara sóc àrbitre esgrima de la Federació Catalana. I els dimarts i els dijous a la nit estic assajant amb una coral. La vida té que seguir. Hi ha que produir, hi ha que ser positiu.
En Fidel Amat és un mestre, eh? I un home savi. Et recordo que ens ho va explicar l'Ofici de Viure, i recordo també que ens va parlar de la teràpia del riure. Un altre dia, un dia aquest hem de tornar a riure. D'aquí a un minut arribarà Ricard Rullana amb la meditació de cada dia. En Jaume Soler i la Mercè Conangle han escrit que una vida individual no es pot omplir només amb la paternitat o la maternitat. El risc és massa elevat i pot tenir dues conseqüències. Que quan marxi el fill es perdi el sentit de la pròpia vida, quedant-se sense finalitat, o bé es fa a vegades inconscientment tot el possible perquè el fill s'allunyi i així evitar el sentiment de buit. En cap cas és emocionalment sa ni ecològic complir una vida vampiritzant la de l'altre ésser humà. Dos quarts de nou, això és l'Ofici de Viure a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, com cada dia, amb eines pràctiques pel benestar emocional. En Ricard Rutllan. Bona nit, Ricard.
Molt bona nit.
Algun comentari, tot i que vostè no té fills, però sí bueno. Que... Bé, potser en una altra vida, mai se sap, eh?
Sí, és possible. No, però jo he sigut fill dels meus pares. I llavors sé com els meus pares, d'alguna forma, podien experimentar el fet que jo els pogués deixar o no els pogués deixar, no? El que sí que és important és que els pares, durant la vida, ens donen tot allò que necessitem per desenvolupar-nos en el futur. Òbviament, quan ja som hàbils per fer la nostra vida, ja no és necessari que els pares, d'alguna forma, continuïn amb aquesta instrucció, amb aquesta ajuda que ens donen, que és imprescindible quan ets petit, no? Però en el moment en què els fills deixen els pares, el que sí que és important als pares és que tota aquesta educació que han fet, aquest esforç que han fet perquè el fill tingui un futur, diguem-ho així, doncs siguin com una mena de supervisors, no? Però ho facin amb molt d'amor, és a dir, l'amor queda, aquesta sensació d'amor i d'entendre, mira, fes la teva vida però recorda, o no recorda, sinó d'alguna forma entén que, bueno, has tingut una família que t'està cuidant i nosaltres t'ho hem fet amb molt d'amor. Llavors, aquest amor continua i els fills, d'alguna manera, el que han de fer és complir amb totes aquelles expectatives que els pares tenien envers ells.
Però això que diu, Ricard, és problema... Bé, hauríem de discutir-ho a part, eh? Sí, però és problema de molts desgavells emocionals, voler complir o seguir les expectatives que els pares tenien dipositades cap als fills.
Jo em refereixo amb l'amor, amb l'estima, amb tot aquell, diguem, lligam emocional de pare a fill. Jo no dic l'expectativa, per exemple, si un pare... has de ser ministre, òbviament, igual no pots ser ministre, no? Em refereixo de forma emocional, és a dir, l'amor, el lligam de l'amor queda ha de mantenir, ha de romandre en el cor de tothom.
Queda clar. Ricard, meditem?
Sí, d'acord. Posem-nos en una postura que ens ajudi. La postura amb l'esquena recta és molt millor per meditar. I en aquest cas, la motivació és aquesta, l'altruisme. L'altruisme de fer la meditació per beneficiar tots els éssers. En aquest moment, el que sí ens interessa és tenir una ment concentrada, a la vegada que especifiqui, que quedi apaivagada, tranquil·la i calmada. Fem-ho observant com l'aire entra i surt pel nas, molt atentament. Fes un petit esforç, plàcid, còmode, d'alguna manera emplacen aquí, fermament, la teva atenció i observa, deixa-la aquí emplaçada, observa l'aire entrant i sortint pel nas, molt tranquil·lament. Continua. Inhalació i exhalació, una darrere l'altra, no t'amoïnis. Ara igual que veus que la inhalació que entra i l'exhalació que surt, després torna a entrar una inhalació i torna a sortir una exhalació, cadascuna és diferent. Has de pensar que no hi ha res que sigui permanent en la vida. Llavors és molt important que entenguis que en el moment que els fills et deixin, està degut a que totes les coses no són permanents. Tot està en constant canvi i transformació. Llavors aquesta no permanència de les coses, que és exterior, pot d'alguna forma afectar si no mantenim una ment estabilitzada amb un sentiment d'amor profund envers els fills. Tot i que els fills són fora, marxen, però l'amor per ells roman. I això estarà per sempre. I això pot beneficiar tots els éssers.
Demà ens ocuparem de fins a quin punt hem de seguir el cor o la raó. Demà a l'Ofici de Viure, Ricard Rullán, moltes gràcies.
Farem una travessa.
Bona nit.
Molt bona nit.
Ara mateix pots entrar a l'espai interactiu de Catalunya Ràdio.
catradio.cat/endirecte.
Per expressar-te, per donar la teva opinió o ampliar informació sobre els temes que estem tractant a l'Ofici de Viure,
connecta't a catradio.cat/endirecte.
La ràdio amb valor afegit.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Avui refer la vida quan els fills es fan grans. Mercè Conangle. Què passa, per exemple, amb aquelles dones que van fer renúncies professionals per cuidar-se dels fills?
Depèn. Hi ha persona que ho va fer amb consciència, va optar, va fer una tria responsable i lliure i va decidir que donava prioritat al projecte de criança. I això és totalment legítim i probablement aquestes dones, una vegada arriben que els fills marxen, no ho visquin precisament malament, sinó que ho visquin com una etapa doncs acomplerta de la seva vida en què, bueno, els hi va donar una satisfacció vital. Aquí el problema segurament surt quan aquesta renúncia no va ser feta en total coherència, és a dir, va ser un sacrifici més que una elecció. I un pot sacrificar aquesta vessant per diferents motius, no? I aquí segurament hauríem de veure també el tipus de relació de parella, el moment de la vida, el que era possible. Bé, ara estàvem parlant de que hi ha un allargament de la vida, no? I malgrat tot, si una persona es troba ja en determinat moment de la vida, que els fills estan grans i que marxen, però encara igual estem parlant d'una dona d'uns 50 anys o una persona d'aquesta edat, que és jove, i amb tota una vida per davant, podem parlar de 30 anys més ben bé o 40, doncs, escolta'm, això es pot reestructurar, no sé si a nivell professional, però sí a nivell de muntar-se, de construir-se una vida amb una etapa diferent que sigui prou reeixida i satisfactòria, començant aprenent a gestionar els seus sentiments.
Foi grande o meu amor. Não sei o que me deu.
Nosaltres, Mercè, la Fundació Àmbit, diguem-ne que indirectament...
Sí, la Fundació dona eines per al creixement personal en les diferents etapes de la vida. No fem coses específiques per la gent que els fills li han marxat, ni molt menys, perquè pensem que no s'ha de fer, eh?
Si els oients volen saber més coses de la Fundació Àmbit, poden enviar-nos un correu a viure@catradio.cat.
Sí, tenim grups de creixement personal i molts tallers.
I vostè com va reestructurar la seva vida?
Bueno, pues mira, d'una forma molt senzilla, fent coses. treballant, quan em vaig, diguem, reciclar, tu saps que jo sóc un expert en drogues, a l'Argentina vaig treballar uns anys amb això, em vaig reciclar amb l'humor, quan vaig començar a veure coses en els meus pacients i jo els hi feia petites bromes, que era el que passava, i crec que la vida hi ha que viure-la amb humor, que a vegades hi ha coses que són tristes, que fan mal, però que es poden superar. Jo crec que el secret està en voler viure, en sentir-se viu, i per sentir-se viu hi ha que fer coses, hi ha que estar per viure. Un no es pot deixar derrotar. La nòvia eterna sempre ens dona voltes, hi ha que ser hàbil per poder esquivar-la, que després s'acaba i s'acaba, així com els fills se'n van, un es té que morir, així com estàs treballant, un es té que jubilar. Són etapes que es van succeint i que d'alguna manera, com deia Mercè, tenim que preparar els fills perquè puguin anar acceptant també i veient també aquestes etapes que els seus propis pares estan visquent, no?
Sí, i totalment d'acord. I jo penso que, a més, els hi podem donar un model, perquè bàsicament aquest aprenentatge és per models, de persona adulta que continua estant viva, continua aprenent, continua il·lusionada. I és una etapa que podem donar un model del desprendiment, per exemple, que és un model que hem de treballar els propis adults en aquesta etapa, no? El model de saber estar sols sense angoixar-nos i que vegin que no passa res, que fins i tot una persona visquent sola pot ser una persona equilibrada i alegre, fins i tot, no? I llavors, tots aquests aprenentatges, si nosaltres entrem en el model derrotista i el model de ja se'ns ha acabat la vida i si no veniu vosaltres, què serà de mi? I ara no m'has trucat i comencem a passar factures emocionals als fills, jo crec que el que l'únic que aconseguim és generar-los un sentiment d'angoixa i de pes, que en el cas contrari és alliberador. Per ells és molt alliberador.
Els estem victimitzant.
Exacte. I culpabilitzant, també. Exacte. Llavors, el rol de pares és alliberar, sí. No és carregar amb pesos.
I sobretot, jo estava d'acord quan vas començar a parlar avui, ningun fill ha demanat venir al món. Mm-hmm. Els hem portat nosaltres. Sí, som responsables. Som responsables de portar-los i educar-los, però educar-los de manera tal que després puguin
exacte.
Marxar i ser ells mateixos.
Exacte, és el títol del llibre que vam posar. Estima'm perquè me'n pugui anar.
I què passa si no marxen? Si no marxen, tenim i tenen un problema, diu la Mercè i en Jaume Soler. Pot ser que tinguin por d'estar sols, de ser adults i assumir les conseqüències de la llibertat que tant reivindiquen d'una altra banda. Por d'estar a la primera línia de front. Por de prendre decisions. Por d'equivocar-se. En definitiva, por de la responsabilitat. També és possible que no vulguin marxar per comoditat, perquè no volen abaixar el seu nivell de vida o perquè no se'n senten capaços. A vegades no tenen ales. Algú s'ha encarregat de tallar-los les ales perquè no volin i es quedin al niu. En qualsevol cas, serà part de la funció alliberadora dels pares facilitar-ne la marxa o fins i tot forçar-la en alguns casos.
Sí, com el conte, que diu que un rei li van portar dos falcons i els va deixar anar allà al seu jardí i bueno, un va començar a volar però l'altre es va posar en una branca i no hi havia manera de que volés. I diu que ho van intentar de totes i res. Llavors el rei va fer un edicte de dir, a veure, el qui aconsegueixi que aquest falcó voli, faci el que ha de fer, un premi. I ningú. Fins que un dia, diu que un home molt humil que va anar per allà va dir, jo ho aconseguiré. Bueno, el van deixar fer. Cap d'una estona ja aquell falcó que no volava estava volant per allà al jardí. I el rei va dir, vull saber com ho ha fet aquest senyor. I diu, vingui cap aquí. Vostè com s'ho ha fet? Perquè aquest falcó portava dies i dies allà a la branca agafat i ningú ha aconseguit fer-lo volar. Diu, majestat, és que és molt fàcil. Diu, jo l'únic que he fet és tallar la branca on descansava. Diu, en aquell moment el falcó es va donar compte de que tenia ales i llavors es va llançar a volar. Doncs a vegades una empenteta també toca.
Se'n diu síndrome del niu buit. Hi ha qui qualifica així l'anunciat del programa d'avui. Cal assumir que niu buit significa absència dels fills de la nostra vida quotidiana, però també plenitud d'espai propi exclusiu pel pare i la mare. I també és una gran oportunitat per potenciar el retrobament amb la nostra parella, tal com s'ha vingut a dir Mercè i Fidel.
Sí.
No, a no ser que... No, Fidel?
No, jo estava pensant, mira, m'has agafat així, badant. Estava pensant una altra cosa, que potser ens estem oblidant, algo que és molt important. Enraonàvem dels fills que no se'n volen anar del lloc, però no ens oblidem que hi ha fills que se'n volen anar i no poden, perquè la situació actual econòmica els impedeix anar-se'n i fer la seva vida. Això és molt greu, perquè hi ha molts xicots que estan dispostos, que han tingut una educació adequada i estan dispostos a fer la seva vida, i es troben que en aquest moment és pràcticament impossible. En aquests també hi ha que ajudar-los d'alguna manera.
Bé, jo crec que hem de pensar fórmules, qui són. El que passa que això per ells a vegades vol dir baixar nivell de vida, però jo crec que el qui vol marxar troba maneres, eh? Jo conec molts casos de que realment amb sous, diguem, irregulars i una mica precaris s'han ajuntat 5 i s'ho han fet per anar-se'n a viure sols. És a dir, amb igualtat de condicions i comoditats que la casa dels pares, evidentment no, però el qui desitja marxar i en té ganes i ha estat educat amb l'autonomia, al final ho fa.
Bé, sí, pel que fa al retrobament de la parella,
sí.
Alguna suggerència?
Sí, jo diria que aniria molt bé que no la perdéssim. Jo sempre vaig igual, eh? Em sap greu, Gaspar, però és que no es tracta de retrobar-la com marxin els fills, és que es tracta de trobar-la i retrobar-la cada dia.
Sí,
és que una parella no es pot deixar per cada 20 anys...
D'acord, Mercè,
fins
però...
que... Sí.
Està d'acord amb mi, que segur que hi ha moltes parelles que s'hi troben ara de cop ja.
De cop. Sí. Home, doncs jo diria, torneu-se-la a mirar amb ulls nous, amb aquella mirada com si la creació de descobrir... A veure, aquesta persona qui és, no? I alhora mireu-vos a vosaltres mateixos i doneu-vos temps i doneu-vos oportunitats i igual tindreu una grata sorpresa, igual no. Però bé, tornar a remirar, que és una cosa que jo aconsello que fem cada dia, tornem a mirar aquesta persona amb amor, no? I bueno, potser ens podem tornar a enamorar fins i tot, no?
Arriba en Jordi Llavina. Precisament. Hola. Just en el moment adient. Què tal, Jordi?
Bé. Jo sóc una mica escèptic respecte a això que diu la Mercè, però...
De què?
Però...
De que cada dia s'ha de cuidar la parella.
No, això està molt bé.
Ah, no, és que això és el meu pensament,
sí,
eh?
Sí, però vull dir que a mesura que les parelles doncs van creixent, trobo que creixen molt també els problemes, i la mirada sobre l'altre també queda una mica de malmesa, no?
Bé,
ja sé que el repte és un altre, però...
A vegades passa, però a vegades no passa, i quan no passa és fantàstic.
Ja. I aquells homes que se'ls fot papada i panxa i les
sí,
dones...
Però
i llavors només veus allò, només veus la papada...
Sí, però el
veus...
pitjor és la papada interior.
Ah, això també.
I la panxa interior.
Sí,
i la part externa, vull dir, si creixes plegat amb l'altre, doncs afortunadament no t'envelleixes de cop i volta, no? I tu vas assumint l'esquema corporal de l'altre amb tendresa. Aquí el problema és les altres papades, no? La rigidesa mental, el derrotisme... Bueno, ja ens entenem.
L'Àurea ens comenta que ha criat un fill tota sola i que amb 20 i pocs anys va marxar el fill. Diu que li va costar molt refer-se i que quan ja tenia la vida encarrilada ella, aleshores el fill amb 35 anys torna perquè s'està divorciant. Total, que ara l'Àurea s'ha d'adaptar a tots els canvis del fill i al cost emocional de les anades
no.
i vingudes, etc.
O
això
no.
és el que ens explica.
O no.
Vale.
Jo dic, no és cap obligació que ho faci. També li pot dir, fill, vola, espavila't, aquí sempre tindràs un plat, però no toca ara això. Una altra cosa és una cosa provisional, però allò de tornar-se'n a casa quan van maldades potser, doncs, és un... No sé. Jo no ho recomanaria. En tot cas, pot ser una solució provisional. Ja ho sabem, que a vegades hi ha moments que es pot optar per això.
L'Anna és un cas semblant, però amb matisos, perquè diu que el seu fill va marxar amb 22 anys i ara ha tornat a viure, però al replà. Al replà de l'edifici, i això ho viu com una falà, aquella. Doncs, d'aquí uns instants arribaran els mails d'amor amb Jordi Llavina, com cada dia. Amb quin correu electrònic?
Avui n'hi ha dos. Un de molt i molt curt, d'una persona que no troba parella, però... perquè diu que li sembla que no està a l'altura dels altres, i d'una persona, d'un senyor de prop de 60 anys que s'ha divorciat, o l'han divorciat, per entendre'ns d'una altra manera, i que té problemes i que parla del que en podrien dir la violència fina femenina.
Bé, en parlarem, perquè aquí seria molt interessant també saber l'opinió de la Mercè Colangle i de la psicoanalista Iolanda Sussin, per tenir també aquests punts de vista. Fidel Amat, sobre divorcis... No va dir, és un expert, però clar, mai s'és un expert en aquests temes, no?
No.
però vostè sí.
Sempre
que
hi ha una...
té una vida navegada, en aquest sentit.
Sempre hi ha una sorpresa, com la que he tingut fa poc. Però, bueno, és la vida, hi ha que afrontar-ho, hi ha que sortir, costa, fa mal, sobretot després de 21 anys de convivència, es fa molt difícil la cosa, però se surt.
Fidel, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta a vostè i a tots els oients que en aquests moments ho estiguin passant malament per aquest motiu. Gràcies, gràcies, Mercè. Bona nit.
Bé, adéu, bona nit.
El que té de bo la ràdio és que pots entrar a Tesoro.es, comprar-hi lletres directament i tot això sense deixar-la d'escoltar en cap moment.
Compra lletres a Tesoro.es, Tesoro Público, Gobierno de España.
Saps qui eren els Almogàvers? A, una penya de futbol. B, soldats mercenaris.
Gran esdeveniment editorial. Ara amb l'Avui, en exclusiva, els episodis capdals de la nostra història amb activitats, unitats didàctiques, contes, cada dissabte i diumenge al teu quiosc per 5,95 euros. Mai la nostra història havia estat tan divertida. Només amb l'Avui.
A Espinelves, Osona, del 6 al 14 de desembre, 28a Fira de l'Avet. La festa de l'arbre de Nadal, de procedència exclusiva de Viver, amb exposicions, espectacles i parades de productes naturals i objectes d'artesania. Fira de l'Avet d'Espinelves, la tradició del Nadal.
L'energia ha estat la responsable del nostre nivell de progrés i l'energia ha de dur-nos al pas següent. Endesa, com una de les companyies energètiques líders en el món, té una gran responsabilitat en aquest repte. Reinventar la nostra manera d'estar i viure en el planeta. Per això, des d'Endesa assumim aquest compromís amb els fills dels nostres fills. No serà fàcil, però hi ha alguna cosa més apassionant que tornar a imaginar-ho tot? Endesa, cap a una nova consciència.
Patrocinador oficial d'Expo Saragossa 2008.
3, 2, 1...
Aquest 2009 descobreix el nou cavall fort.
Oh, que fort! Amb noves aventures.
Més sorpreses.
Noves seccions.
Més pàgines.
Més participació.
Que fort!
Subscriu-te a la revista Cavall Fort.
T'ho perdràs?
Truca al 93 218 6220 o connecta't a cavallfort.cat.
CIB Festivals de Catalunya presenta...
Tercera edició del Dia dels Festivals de Cinema.
No et perdis la Marató de Cinema amb 24 pel·lícules seleccionades per 24 festivals de Catalunya.
Divendres 5 de desembre, a partir de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit, simultàniament al CCCB de Barcelona i a l'IMAC de Lleida.
I dissabte 6 de desembre, només al CCCB, de les 11 del matí a les 12 de la nit.
En podeu consultar tota la programació a festivalscatalunya.com.
Entrada per persona només 2 euros.
3 de juliol de 1965. Els Beatles actuen a Barcelona. Entra a la màquina del temps. Viu la història com si passés avui. Entra a l'hemeroteca de La Vanguardia. www.lavanguardia.es. Ara és accessible i gratuïta. La Vanguardia. Llibertat d'opinió.
Aquest any no et pot tornar a passar. Contracta l'assegurança del cotxe amb Regal i podràs aconseguir fins a un 65% de bonificació. Assistència en carretera des del quilòmetre zero. Peritatge en menys de 24 hores. Lliure elecció de taller. Assegurança gratuïta d'emergències per a la llar i molts més avantatges. I ara, des dels 21 anys. Truca ara a Regal i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe. 902 30 30 76. 902 30 30 76.
Per què triar lletres és una gran inversió?
Vaig triar Lletres del Tesoro quan vaig començar a tenir uns quants estalvis. Volia treure en rendibilitat i com que no ho tenia gaire clar, vaig decidir d'invertir-los en lletres perquè m'hi farés el mateix interès del primer a l'últim dia.
Compra Lletres del Tesoro a Tesoro.es. Tesoro Público. Gobierno de España.
No volem ni cafè ni succedanis. Veieu a Lletres. Lletres, la revista de llibres i cultura dels Països Catalans. Subscripcions al 93 219 75 71 o a www.lletres.cat.
Per Nadal, el teu desig es pot convertir en un regal. Participa en l'Arbre dels Desitjos de Catalunya Ràdio i guanya premis importants.
Comparteix amb nosaltres els teus desitjos i fes-nos arribar tants missatges com vulguis.
Però recorda que només hi pot haver un premi per persona. Pots visitar el nostre Arbre dels Desitjos a catradio.cat/arbre.
Només cal que omplis el formulari o envia missatges de text amb la paraula desig al 7033.
Desig al 7033.
Cada dia es farà un sorteig en directe. Els programes Hem de Parlar, El Suplement i El Tot Gira. Demana el teu desig i guanya premis importants.
Com per exemple... circuits d'escalèstric de Digital System, joies personalitzades de Seyà, lots de cava Verdier, lots de...
Feu
seu podcasting amb l'Ofici de Viure.
Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradio.cat. Cliqueu damunt programes a Z i seleccioneu els programes que més us interessin.
Bona tarda, avui a l'Ofici de Viure.
A internet, ara mateix, teniu més de 170 programes de l'Ofici de Viure a la vostra disposició. L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
I les 9, això és l'Ofici de Viure a Catalunya Ràdio. Obrim els mails d'amor, mals d'amor. viure@catradio.cat si voleu enviar-nos el vostre correu electrònic, garantint l'anonimat en cas que ho vulgueu així. Endavant, Jordi.
Avui dos, un de molt curt. Benvolguts, em sento una persona molt estimada per amics i per la família, però a l'hora d'establir una relació sentimental tinc molts problemes. De seguida deixo volar la imaginació sobre aquesta relació i tinc molta por de no estar a la seva alçada.
De definitiva, en David té por de no correspondre a les relacions d'amor que té.
Just. Jo li diria, viu-les. Viu aquestes relacions, les has de viure sense totes aquestes pors que dius que et priven de mostrar-te tal com ets. No dic pas que deixis de fer volar la imaginació. Ara bé, sí que diria que aquesta imaginació tingui un fre, que aquesta imaginació no allisoni la teva experiència, perquè no hi ha res que no pugui ser millorat per descomptat amb l'experiència continuada, però tu no projectis mai una por. Viu una relació de manera, anava a dir natural, que és natural, però viu-les de manera, en tot cas, convençuda.
Fa un any i mig ens diu un oient que la dona em va abandonar sense explicacions. És el segon correu electrònic.
Però premeditadament i calculadament, atès que no va marxar amb les mans buides, sinó tot el contrari, perquè es va obsessionar que l'enganyava amb una altra dona. Com que aquest argument s'ha demostrat amb el temps que era fals, s'ha dedicat sistemàticament a pregonar tota classe de comentaris negatius sobre el meu comportament, de manera que persones que tenia per veritables amics i d'altres s'han allunyat de mi. La sensació d'haver perdut la credibilitat i l'estima de bastantes persones és real, i el de sentir-me impotent per contrarrestar mentides, calúmnies i exageracions negatives que sorgeixen d'un odi profund com a mecanisme de defensa per justificar la seva decisió, també. Aquesta experiència, després de 30 anys de convivència, diu que s'ha dedicat durant tot aquest temps a la família, doncs li ha provocat una depressió i altres qüestions psicosomàtiques. No creieu que ens hauríem de preguntar que una bona part de la violència de gènere és ocasionada moltes vegades per un tipus de violència fina femenina que pot fer tant o més mal que l'entén i coneguda com a masculina? Es tracta justament d'una prova realment molt, molt dura, però jo et diria, tu saps que tot això són calúmnies, que tot això és fruit d'una maquinació, tal com ens diu, faig un pur comentari de text. Per tant, jo crec que el que t'ha d'ajudar a tirar endavant és justament el valor de la veritat. De la veritat que tu saps que tens, del contingut d'aquesta veritat que saps que tens. Mira, hi ha un llibre que es diu El mal o el drama de la libertat, d'un autor que es diu Rüdiger Safransky. És un llibre publicat fa uns quants anys per l'editorial Tusquets, en el qual hi llegeixo un extrec, coses com aquesta. El que a mi se m'hagi donat un començament, es refereix al naixement no volgut de cap nadó, només és suportable si aprenc a començar jo mateix. Per això Kant descriu el despertar a la raó, o més ben dit, l'acte de despertar la raó, com un segon naixement. Davant d'una prova tan dura com aquesta, jo el que proposo justament és que, en atenció a aquesta raó que ell sap que té, i que sap que és inviolable, que faci un segon o un tercer naixement, però que no abandoni aquest convenciment, aquesta convicció que la raó és de part seva.
Sí, jo en tot cas voldria deixar clar que jo no faria en cap cas la comparança entre les dues violències a les quals refereix l'oient. Uh-huh. Crec que en cap cas aquesta comparança està justificada. Hi ha un veritable abisme.
Bé, en tot cas, és evident que aquí pot haver un tipus de violència psicològica, no sabem en quin grau, però que ha d'afrontar amb una certa valentia, lògicament, el nostre oient. Respecte del que ens diu la Yolanda Sussin sobre aquests dos casos, el primer cas que tingui relacions, perquè si no el circuit, diu la Yolanda Sussin de la libido, queda estancat i, per tant, és una cosa que fa molt difícil que l'altra persona ho aguanti i, a més, crea un vincle patològic. Potser aquest oient suggereix la Yolanda Sussin, caldria que visités un psicoanalista, perquè no és estrany que aquest circuit tancat de la libido desenvolupi, atenció, malalties vàries en el cos. Respecte al segon, una separació tan traumàtica com la que explica el nostre oient fa pensar que la relació podia no ser gaire bona pel fet que desemboqués aquí, no? Com no són bones les afeccions a les quals fa referència i que insisteix i que caldria tractar. Si es vol anar fent insistència i es vol atacar el nucli del problema, ella també suggereix o prescriu la visita a un psicoanalista.
Jordi Llavina, moltes gràcies. Que tinguis una nit plàcida.
Gràcies.
Cap a la felicitat, a l'ofici de viure. Aquesta setmana, segons el filòsof francès André Comte-Sponville, que sobre la felicitat ha escrit: només tindrem una felicitat proporcional a la desesperació que siguem capaços de travessar. Però aquesta desesperació no és el súmum de la tristesa ni la desesperació del suïcida. És més aviat la gaia desesperació del que ja no té res per esperar, perquè ja ho té tot, perquè el present li és suficient i l'omple. El savi no espera res, no pas perquè ho sàpiga tot, ni perquè ho pugui tot, ni tan sols perquè només trobi plaer, sinó perquè ha deixat de desitjar una altra cosa que no sigui allò que sap, allò que pot o allò amb què gaudeix. El savi no desitja més que allò que és real, allò del que forma part, i aquest desig, sempre satisfet, ja que allò real, per definició, no falta mai, és una alegria plena, on no manca res. És allò que anomenem felicitat. I també allò que anomenem amor. Demà, Walter Rissó, l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, parlant de fins a quin punt hem de seguir el cor a la raó. Bona nit.